38 minuts que passen de l'hora en punt. Avui tornem al nostre espai de benestar amb el doctor Víctor Noguera per fer-nos preguntes al voltant d'un capítol essencial en la nostra vida, el descans i la son. Com el cos controla el dormir i per què és important saber-ho? Què passa mentre dormim? Què ens passa si no dormim bé? Com ens afecta tot això? Com podem començar a dormir millor? Ho abordem tot seguit amb el doctor Víctor Noguera. Molt bon dia.
Bon dia, Pepo. Com estàs?
Bé, content de rebre't una vegada més aquí. Comencem per la primera pregunta, si pareix bé. Com el cos controla el dormir?
Sí, això és... Això es pot fer, es pot explicar, aquestes coses es poden explicar de manera molt complicada, però l'art d'això crec que és intentar explicar-ho de manera més fàcil, no? El dormir és tan important que el cos té majoritàriament dos sistemes per controlar el dormir. Un seria el que és un sistema de pressió de dormir, com una olla express, que a més temps que li poses a bullir l'aigua, crea pressió i al final allò pues, vol pitar, no? I això es fa a través d'una substància que es diu l'adenosina. Des de la primera hora que ens aixecam, l'adenosina es va incrementant i quan tu vas a dormir, al final del dia, l'adenosina es plega, vull dir, es neteja del cos i el cent demà tornes a començar de zero. Això si dormim bé. I això és un sistema molt simple.
L'anem generant al llarg del dia i a la nit ja l'hem, diguem-ne, depurat, eliminat.
Correctament. La llevant del sistema i aquesta adenosina, quan més elevada està, més ganes de dormir tenim. Això és un sistema bastant simple. Si vivíssim a una cova sense exposició solar, l'adenosina seria el sistema majoritari que utilitzaríem per saber quan volem anar a dormir i segurament no faríem el dormir 8 hores i estar aixecats a 16. Al cap d'un temps el cos perd el control de si és de dia o és de nit i normalment a cada 4 o 5 hores tindries ganes de dormir i aniries a dormir per llevar aquesta adenosina del cos. I això és important perquè no m'anomeno això de l'adenosina? Perquè... Parlaven del cafè l'altre dia i el cafè funciona al nivell de l'adenosina. El que fa el cafè, la cafeïna, és bloquejar els receptors de l'adenosina. És a dir, no deixa que l'adenosina vagi al seu receptor i llavors el cos no sap que l'adenosina s'està incrementant. I mentre que la cafeïna estigui bloquejant això, el cos no sap que l'adenosina s'està incrementant. Però què passa quan l'efecte del cafè se'n va, tu tens tota aquella adenosina que s'havia anat acumulant i què fas? Prendre un altre cafè més fort. No? I això és perillós perquè, com vam explicar l'altre dia, quan més tard prens el cafè, doncs més te pot afectar després a l'hora de la nit. No? Llavors, això és un dels sistemes que tenim, bastant simple, és la pressió de la son, que es diu, i va a través de l'adenosina. I l'altre sistema és el rellotge del ritme circadià. Tenim un rellotge intern, i això és, a mi, quan ho vaig estudiar més darrerament, me va semblar molt, molt maco, perquè jo, que vaig donar classes d'anatomia fa uns 30 anys, això encara no se sabia molt bé com funcionava, no? Però hi ha un rellotge central, el cos, com el mòbils o com el DVDs o el que sigui, hi ha un rellotge central al nostre cos que rep informació de diferents parts, de diferents sensors que tenim al cos. El més important seria a través dels ulls per la llum del sol. I a més això és molt curiós perquè no va directament a través del nervi òptic. Tu pots ser sec i encara aquest sistema funcionaria perquè va a través d'un altre sistema.
Caram!
Sí, a no ser que tinguis danyat també aquest sistema, no? Que, per exemple, se t'hagi destruït l'ull amb un trauma o alguna cosa així, i llavors sí que estaries... Però simplement perquè siguis sec, si el problema de ser sec és un problema del nervi òptic, podries tu encara tenir els sensors, tu, sense saber-ho, detectaràs si és de nit o és de dia, perquè tu no hi veus, perquè és sec, però sí que el teu cervell sabria això. Altres animals ho tenen d'una altra manera. Tenen un forat al crani i saben si és de dia o és de nit, perquè aquest centre que estic parlant, aquest rellotge, està, en el cas dels humans, està tancat dins el cervell i no rep... claror en cap moment. L'única manera que sap de saber si és de dia o és de nit és a través d'una cosa que es diuen Zeitgebers, que és una paraula alemanya, significa
Zeitgebers,
que significa time givers, que donadors del temps, que és això, és per aquest rellotge central que es diu el nucli supraclismàtic, el nucli supraclismàtic o el SEM en anglès. És aquest rellotge central que tenim una part del cervell i rep informació de diferents bandes. La més important és la de la llum solar, que és a través de la retina, però a través d'un circuit que és diferent al del nervi òptic. I això fa que aquest rellotge central sàpiga si és de dia o si és de nit. Però també hi ha altres sensors més perifèrics, com per exemple l'estómac, els budells, els músculs. Llavors, si tu comences a moure o a menjar o a fer diferents activitats, això envia informació a aquest centre, a aquest nucli supraquiasmàtic, i sap. Per això, per exemple, si t'aixeques a meitat de la nit i comences a menjar i comences a fer... Això és bastant dolent perquè el nucli supraquiasmàtic diu, ah, és de dia ja, no? Encara que no hi haiga...
Claro.
Llavors, per això és important saber aquestes coses, perquè el que volem és donar-li la informació correcta perquè aquest centre pugui dir, ah, pues, ara ja és de dia i més o menys d'aquí 16 hores o això ens hem d'anar a dormir, perquè aquest centre és el que després dirà la glàndula pineal, que és la que crea la melatonina a la nit, la melatonina que alguna gent la pren com a, per ajudar-los a dormir,
sí.
I podríem parlar d'això, però això no passarà fins a més a la nit, i a més, pues això, quan la llum se n'ha anat, quan tu ja comences a fer una sèrie de coses, envies la informació i el nucli supraquiasmàtic li diu, vinga, anem a produir melatonina per començar a voler anar a dormir. No? I el ritme circadià pues, està controlat per aquest nucli.
Al respecte d'aquesta claror que ens entra a través dels ulls, que no del nervi òptic, no? Sinó a través de la retina, això que a vegades fem abans d'anar a dormir, doncs, acabar de mirar les xarxes o el mòbil, el WhatsApp, tal,
sí, sí.
Això, diguem-ne, es pot perjudicar?
Això és una molt bona pregunta. Perquè, bueno, a través de la retina també la informació va a través del nervi òptic, perquè hi puguem veure dins la retina hi ha un altre pigment, a part dels conos i els bastones, que són el que envien informació a través del nervi òptic per poder veure bé, tenim uns pigments, que és la melanopsina, que bé, això es va descobrir gràcies a unes ranes, però bueno, això és una altra història.
Caram.
I resulta que aquests sensors de dia necessiten molta llum, no tenen molta sensibilitat per saber si és de dia o de nit. Per això la llum artificial no és bona, necessitem llum de la claror del dia. Aquí a Formentera tenim molta sort, a Glasgow, aquí on vivia jo, no tenia tanta sort, però necessitem estimular-ho bé. Llavors, i això també és important perquè quan t'aixeques és important obrir les finestres, que et vengui llum, i si no hi ha llum natural perquè és molt pronta, pues, tenir llums bastant fortes dins la casa perquè el nucli supraquiasmàtic digui, ah, ja és de dia. Clica, comença a comptar i unes 16 hores després començarà a produir la melatonina. Si nosaltres no estimulam aquest nucli supraquiasmàtic bé de dia, està com embullat. És com, estic despert, però potser encara és de nit, potser hauria de tornar a anar a dormir. Llavors, és important fer això. I al matí no té tanta sensibilitat, llavors l'hem d'estimular bastant. A la nit és tot el contrari. Molt poc llum estimularà i basta molt poc llum perquè el nucli supraquiasmàtic digui, ah, encara no és de nit.
Mm.
Llavors, tot això que fem de mirar pantalletes i coses d'aquestes i tenir molts llums encesos, això és bastant dolent pel nucli supraquiasmàtic perquè pot retrasar hores la producció de melatonina. Llavors, la recomanació és intentar baixar les llums, intentar, si utilitzes pantalletes pues, que tinguin filtres, etcètera, etcètera, intentar no estimular massa aquest nucli perquè no estigui...
Fins, diguem-ne, quan seria el recomanable deixar la pantalleta?
Es recomana, bueno, al manco una hora, millor si són dues, però al manco una hora, i si has d'utilitzar-lo, pues, intentar que tingui algun filtre, perquè sabem que és el llum blau, que en realitat és el que més problema crea cap a aquest sistema, i per exemple sabem que si fos foc, o una espelma, o una cosa així, no afecta tant, o un llum vermell, o una cosa d'aquestes, no afecta tant.
És el mateix l'efecte que ens genera en el nostre nucli supraclismàtic?
Sí.
Un mòbil que ha llegit un llibre?
Si estàs llegint un llibre és molt millor perquè a més es relaxa i la llum que tu tindries seria indirecta.
Bé, no, jo crec que no som pocs els que ens quedem dormits amb el pam, amb el llibre a la cara.
Sí, no? això és bo i això no és un problema. El problema, per exemple, si ho llegeixes amb un iPad o amb un Kindle o una història d'aquestes, aquesta llum que reps directament, això sí que et pot afectar.
Has esmentat la melatonina, entenem que és una substància al nostre cos que ens indueix a la son, eh?
Correcte, sí. El que intentam fer, pues, això, jo de vegades explicava que quan han d'anar a dormir la rutina és més semblant a aterrar un avió que no simplement tancar una porta o tancar un llum, no? Tu vols començar, quan nosaltres comencem a aterrar l'avió, comença el manco mitja hora abans a començar, vinga, ara ja farem això, ara ja començar, i vas a poc a poc, fins que aterres i et quedaries adormit, no? Llavors necessitam una espècie de rutina que sigui, pues, una hora abans intentar que les llums a la casa no siguin tan potents, intentar ja aprenir-se les coses en calma, no estimular-se massa ni físicament, ni, per exemple, la gent que fa exercici, jo faig exercici, però intentar que no sigui dins la una o dues hores abans d'anar a dormir, perquè ja això també crearia molta endorfines que faria que tu estassis un poc amb un subidon que no permetria que el teu cos digués, ah, pues és hora d'anar a dormir. I si penses en les tribus, no? Sí. Antigues, el que feien era això, no? Havien ja anat a caçar tal, a la nit, posaven el foc, tots allà contaven històries i tal i qual, i el foc, aquesta llum més ataronjada, això és bo, se contaven històries, estaven allà asseguts, i després anaven a dormir. Llavors, això és una molt bona rutina.
El sexe compta com a exercici?
El sexe compta com a exercici, i una de les recomanacions també per quan anem a dormir, que el llit no hauria de ser un lloc de treball, les úniques dues funcions que el llit hauria de tenir seria la de dormir i la de tenir relacions íntimes. Sí. I sí que compta com a exercici, però com que també té unes hormones que s'agreguen, sobretot la oxitocina i la serotonina, quan tenim sexe o estem a prop de persones, llavors això ens relaxa bastant. Llavors jo des de luego no diria a la gent que no tingués sexe a la nit abans d'anar a dormir, perquè te quedes com a més tranquil. Però el sexe a qualsevol hora és bo, o sigui que...
Bé, què passa mentre dormim?
Això també ho podríem complicar tot el que volguéssim, però a mi m'agradaria explicar que hi ha majoritàriament dos tipus de somni. I contrari al que es pensava fa una sèrie d'anys, que quan dormíem que el cos es relaxava i que era com un reseteo del cos, això no és així. Passa en certes fases del dormir, però en certes fases del dormir el cervell és tan o fins i tot més actiu que quan estem desperts, que això també és una mica revolucionari. Hi ha parts del nostre cervell que quan dormim són més actives que quan estàs despert.
Caram!
Sí. I això passa sobretot al somni. A vegades haurem sentit parlar del REM i el no REM, no? El REM de l'anglès Rapid Eye Movement, i no REM és que no hi ha aquest Rapid Eye Movement, el grup de música, no? El REM que dèiem abans.
Moviment ràpid de l'ull.
Correcte. No? I per què? Perquè mentre que dormim hi ha una fase que quan som bebès és un 50% del dormir. A mesura que ens fan majors no tenim tant de somni REM com quan som bebès. La proporció, si féssim un còctel, seria una part de somni REM i quatre parts de somni no REM, o sigui un 20% més o menys. Durant el somni REM, una cosa també molt, molt interessant és que el cos s'immobilitza. S'agregam una sèrie de substàncies i immobilitzam el nostre cos. Precisament per no fer les coses que estem somiant, no? Com volar o saltar per una finestra. El cos humà va descobrir fa molts anys que si tu actuaves als teus somnis, això podria ser perillós. A algunes persones els hi passa, és una enfermetat, i és un problema que sol passar més a homes i sol passar més a partir d'unes certes edats, i això pot ser perillós, i hi ha que prendre mesures. Però sí, normalment tu estàs immobilitzat i algunes persones ho hauran somiat de vegades que volen moure i no poden. I això, sí, i això és per això, perquè tu realment estàs immobilitzat. I com quan estàs anestesiat, que també et donen una substància perquè estiguis immobilitzat, perquè no te moguis mentre estàs anestesiat. I després hi ha el somni no REM, que és, aquí sí que és quan realment ens relaxem bastant. Per què és important saber això? Bueno, doncs perquè el somni no REM, per anomenar tres coses, també per tenir una miqueta simple, dins el somni no REM passen tres coses. A nivell de la memòria, explicaré una miqueta més, a nivell del sistema immunitari es reforça un munter, però una passada. Perdre una sèrie d'hores de dormir pot fer que el seu substància del sistema immunitari baixin un 50%, vull dir que sí, sí. I a nivell del sistema immunitari, a nivell de memòria i a nivell del sistema cardiovascular. A nivell del sistema cardiovascular és molt fàcil, durant el somni no REM, el bategar del cor i la pressió arterial baixin un munt. És molt més bo que qualsevol antihipertensiu. Vull dir que aquí sí que el cos es relaxa un munt i és una oportunitat per al cos per això, per descansar. El sistema immunitari comença a desenvolupar anticossos i una sèrie de substàncies per defensar-te sobre constipats i coses d'aquestes. Jo, els meus fills, sempre que els dic, si estàs una miqueta constipat, vés a dormir abans, dorm el més que puguis i potser amb una miqueta de sort te recuperaràs abans. No? Dormir molt seria una de les millors coses que podríem fer quan està malament, fins i tot per si t'han operat, si has tingut un càncer, si estàs en tractament, qualsevol cosa, el dormir és fonamental. Sabem que no dormir a gent que està en tractaments de càncer fa que el càncer vagi més aviat.
Caram.
Sí, sí. I tots tenim cèl·lules cancerígenes a qualsevol moment de la nostra vida que es van fent i no es desenvolupen en càncer perquè, per això, perquè tenim un sistema immunitari que els apaga. I sabem que el no dormir incrementa certs càncers, no tots, però certs, el budell, tiroides, una sèrie de mielomes i una sèrie així de pit, de la dona, de mama, i ja t'he dit, no tots, però fins i tot l'OMS ha dit que les feines que són de torns i coses d'aquestes, i el no dormir es podria potenciar els càncers, no? Que hi ha que anar en compte. Llavors, a nivell del sistema immunitari, el somni no REM, molt important, a nivell del sistema cardiovascular, i a nivell de la memòria és important perquè, i això també la investigació és molt polida en aquest aspecte, perquè ajuda a que el que hem après durant el dia realment es cimenti millor mentre que dormim. I ja t'he dit que la investigació és molt pel·lida, en rata se sap que com que repeteixes les coses que has après, com si repeteixes, es van fent aquestes memòries més importants i el que no és important ho oblidem. No? I com ho fa això a nivell? També ho intentaré explicar d'una manera molt, 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 molt simple, però tenim una espècie de correu, una correu electrònic dins del cervell, no? Que seria l'hipocampo. Aquí on rebem tota la informació, pum, 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 pum. I què passaria si el teu correu electrònic està saturat? Que començaria a rebotar.
Això.
Vale. Pues l'hipocampo, quan està saturat, ja no pot rebre més informació. És com que tu ja no pots aprendre informació nova, que ja estàs saturadíssim i ja no pots. I imagina que tu pues, has rebut un munt de correus electrònics i a la nit et comences a dedicar a mirar els correus electrònics i tots els... tots els documents que vulguis guardar els guardes al teu hardware del teu ordenador. Mm. El transfereixes i el que no, ho borres. I això és el que passa durant el somni no REM, de l'hipocampo, agafant la informació que pensam que és important i la transferim a altres parts del cervell, sobretot el neocòrtex, perquè ens quedi més cimentada allà i la guardem i a més com que repetim a vegades fins i tot el dia següent o al cap d'uns dies podem saber coses millor que al moment que les estàvem estudiant i el que no ho tenim tendència a oblidar i l'hipocampus es queda nat i així el dia següent pots rebre més informació.
O sigui que perquè sigui bona aquesta dita del castellà, no? El saber no ocupar lugar, cal dormir bé.
Bueno, sí, i també que... exacte, cal dormir bé i això t'ajudarà a retenir millor les coses. el somni no REM, a nivell de la informació que rebem, si me deixes dir això en un moment, és molt important d'una altra manera. El tema emocional és molt important, el somni no REM. Durant el somni no REM, com que... quan te diuen, el tiempo cura las heridas, no? De quan has de... Bueno, el tiempo cura las heridas y el... con el sueño, no? Perquè és com una espècie de teràpia. Quan vas a teràpia, que parles sobre el que ha passat i en el final comença a dir, pues, potser no fos tan dolent, potser que, bueno, sí, entenc que el que va passar em va fer mal, però aquesta separació, aquest divorci, o suspendre aquest examen, o el que sigui, al final tu cognitivament pots arribar a entendre que, bueno, potser no fos tan dolent, que, bueno, pots arribar a superar aquestes coses. I això, sabem que les persones, durant el somni REM, això passa molt, i sobretot si somies sobre aquests problemes sense que siguin pesadilles. Però una altra cosa que passa amb les memòries és que una vegada que aquestes memòries han estat transferides a part del cervell, el cervell, durant el somni REM, a vegades tenim uns somnis molt estranys, veritat? Que ara comença a volar i opo una porta i apareix que a Glasgow i opo una altra porta, apareix que a Formentera i després la... Vull dir, coses tontes, realment, no? I és perquè el cervell fa una cosa molt curiosa. Comença a agafar coses noves que tu has après i les intenta fer com una espècie de Google search, no relacionar-les amb coses que tu ja sabies. Intenta veure quines relacions poden ser importants, quines no... I això passa durant el somni REM. I és per això que a vegades pues, tenim aquests somnis estranys, de coses que t'han passat aquell dia o la setmana anterior, les relaciones amb coses que tu ja sabies tant. I això fa que tu després a vegades puguis tenir solucions a problemes que no sabies molt bé com afrontar-los. Per això també quan te diuen el tiempo cura las heridas, bueno, pues el tiempo con el sueño REM i totes aquestes coses perquè... el cervell processa tota aquesta informació durant el somni.
Ens arriba una pregunta, en Jaume, que diu és bo fer migdiada? És bo fer siesta?
Això és una molt bona pregunta. I saben que hi ha esportistes d'elit avui en dia que utilitzen el somni com a enhancing, no? per millorar la seva... se sap que a vegades hi ha hagut rècords que s'han batut 20 minuts després d'aixecar-te d'una cesta. La cesta és molt bona amb un caveat, que diríem en anglès, no? Amb una... anar alerta, sempre que no t'afecti a la nit. És a dir, si tu pots dormir cestes, sobretot breus, de 20 minuts, mitja horeta... fins i tot 45 minuts, però hem d'anar alerta perquè aquests cicles que he dit de somni REM i no REM són de 45 minuts, llavors si comences a ficar-te molt pot ser una mica perillós. Perillós en el sentit de que t'afectaria el somni a la nit. Dormir durant el dia és molt bo i fins i tot jo diria que és recomanable si tenim l'oportunitat, sempre que la pressió aquesta que he dit de l'olla express, de l'adenosina, no la fluixis massa que després a la nit t'afecti al dormir. Com podem evitar això? Pues no, intentar no dormir cestes massa tard en el dia, no? Si ja te'n vas a dormir a les 5 o les 6 de la tarda, pues després anar a dormir a les 10 o a les 11 és una miqueta complicat.
I no massa llarga la siesta, entenc, tampoc, no?
No massa llarga, ja t'he dit que 20 minuts, mitja horeta, 45 minuts està bé, ja cestes més llargues, pues també depèn, no? Vull dir, si és molt pronta al matí i jo fins i tot després d'una guàrdia o això, si podria dormir una hora no m'importava si ho feia presta al matí, sempre que després puguis seguir generant aquesta adenosina que te serveixi per després a la nit tenir son i anar a dormir. Però, per altra banda, professions, per exemple, metges o pilots, que saben que han d'estar tota la nit sense poder dormir, és bo a fer una bona cesta abans, no de manera reactiva, sinó profilàctica. És millor dormir abans d'anar de guàrdia, dormir abans de ficar-te a una guàrdia o d'anar a un vol internacional que saps que estaràs 12 hores sense poder dormir. I per això també és una bona eina. Sí.
Bé, això ja potser donaria un altre espai, però el tema dels somnis, o sigui, la interpretació o el que ens passa mentre dormim, no sé si amb això també hi entres.
Això es pot entrar, el que passa és que hi ha molta mala informació degut sobretot al Sigmund Freud, que va crear una sèrie de teories que... El problema de les teories del Sigmund Freud és que no es podien ni provar ni negar. Ell s'ho va inventar i bueno, allà s'ha quedat, i, però bé, se sap que moltes de les coses que el Sigmund Freud va dir sobre la interpretació dels somnis no són així. I això és una cosa una miqueta més complicada, però bueno, una cosa que sí sabem és això, el que he dit abans, no? Que durant el somni estem agafant tota la informació, la mesclam, i ara, que tu somies sobre volar significa que somies sobre la llibertat, i això jo realment no m'hi he ficat massa, però perquè, bueno, doncs perquè no crec que... Jo crec que cada persona és molt diferent i seria una miqueta complicada. Hi hauria que veure el context, no? Més que simplement el somni en si.
Bé, doncs avui hem xerrat amb en Víctor Noguera una vegada més sobre la importància del descans, del dormir bé, i hem pogut analitzar, no?, quins serien els principals elements que juguen aquesta partida per tenir una bona vida, i que passa, doncs, per també no només viure-la en actiu conscientment, sinó també en aquesta etapa de quan anem a dormir. Bé, com podem començar a dormir millor? Una mica ja ho has anat explicant, no sé si vols deixar alguns consells finals.
Sí, podria anomenar tres o quatre cosetes una miqueta ràpides que estan relacionades amb coses que han parlat avui, coses que vam parlar l'altre dia sobre l'alcohol i les pastilles de dormir. No hem parlat massa de la melatonina, això podríem parlar un altre dia per ajudar a dormir. Però bé, si jo hagués de triar una sola cosa per ajudar a dormir millor, seria la regularitat. I jo, que he treballat guàrdies, tampoc puc garantir que això és així. Desafortunadament, si tu no tens una... El millor que podem fer perquè els nostres nens dormin bé és tenir una regularitat. Que vagin a dormir a la mateixa hora i s'aixequin a la mateixa hora. Vam parlar del jet lag social la setmana passada. Això no és millor no fer-ho amb els nens, que s'aixequin pront els caps de setmana, igual que s'aixequen durant la setmana, encara que això ens resulta incòmode a nosaltres. Però la regularitat és molt important, perquè el que no volem és això, aquest jet lag social de... Vinga, doncs, viatjar amb dues o tres franges horàries al cap de setmana i tornar el dilluns. Això no és recomanable. És millor tenir una regularitat. Els animals ho fan així, els cans ho fan així, i cada dia que sigui el mateix. Una bona regularitat és la peça més fonamental i la més important, que te donarà més bons resultats. La segona seria el tema aquest de la llum, no? Volem exposar-nos al llum. Jo, per exemple, els meus fills, quan de vegades al matí es volen posar les ulleres de sol, és a dir, no te poses ulleres de sol, si ho pots evitar. Home, no volem danyar la retina, no? Sí, però sí. Volem, al matí volem, quan més llum millor, sobretot poc abans, poc després d'haver-te despert, no? Tu no vols despertar-te, estar a les fosques. Jo he tingut pacients que... Oh, jo me levanto a les 7 o 8, però tinc les finestres tancades, les cortines posades i... No, és que el nucli supraquiasmàtic encara no saps si és de dia o de nit. Tu li has d'enviar molt bona informació a aquest centre perquè sàpiga que és de dia. Moure't si pots, respirar, sortir fora, una miqueta de caminar o el que sigui, menjar... També podríem parlar sobre el desdejunar-se, si és bo, si és dolent, però bueno, totes aquestes informacions li enviarà informació a aquest nucli per saber què és de dia. Per què? Perquè a partir d'aquell moment farà clacà, com un cronòmetre. 16 hores a partir d'ara jo començaré a produir melatonina. Llavors és important donar-li aquesta informació. I a la nit al contrari. Començar a baixar la llum, tenir una bona rutina, no estimular-se massa ni físicament ni mentalment, i fer coses relaxants una horeta, dues, abans d'anar a dormir. Això, superimportant. I ja a partir d'aquí podries bueno, parlar del cafè, de l'alcohol...
Evitar el cafè a partir de les 2-3 de la tarda.
Correcte,
no?
Sempre ens que sigui descafeïnat, encara que tindrà una miqueta de cafeïna. I podríem parlar de la temperatura de l'habitació. Millor que sigui freda i que te tinguis que tapar una miqueta, que no que sigui massa calenta. Hi ha uns motius per això, perquè el cos necessita baixar la temperatura per... per anar a dormir. Baixa de més un grau, més o menys, el cos. Llavors es l'han d'ajudar a que aquesta baixada de temperatura sigui més fàcil, mentre que si l'habitació està calenta, li costa més el cos baixar de temperatura. I després pues, podríem parlar de, també de com menjar, quins menjars te poden afectar, a part del cafè i l'alcohol, hi ha segons quins menjars que poden afectar, de diverses maneres, no només per com t'estimulen, sinó fins i tot amb la salut dels teus budells. Avui en dia sabem molt que el gut health, no? la salut del budell, quan més ajudes el budell, més estàs ajudant al sistema immunitari, més estàs ajudant a la part emocional. Sabem que la gent que no menja bé tenen més tendència a ansietat, a depressió i una sèrie de coses, i és una de les formes que fins i tot el TDAH pot ajudar per quina dieta tens, no?
I quan diem menjar bé, vols dir evitar els frits, verdures...
Bueno, això podríem parlar moltíssim d'aquest tema, però sí. I bé, ja t'he dit, hi ha una sèrie de coses que es poden fer. També intentar no menjar a la nit és millor, anar-se'n a dormir, que no estiguis ni massa ple ni en gana. Si te'n vas a dormir que tens gana, no és bo. I si te'n vas a dormir que estàs massa ple, tampoc és bo. Llavors, és intentar això. Els meus puristes diria que si 2 o 3 hores, va, jo normalment dic, mira, si tens una miqueta de gana, val més que mengis una cosa petita, un plàtan o una història així, i vagis a dormir, perquè si te'n vas a dormir amb gana, tampoc és massa bo. I, bueno, podríem seguir, però, bueno, també sé que tenim límits de temps.
És el que té la ràdio, que el temps és or. Ja sabeu, amics, que podeu participar en aquest espai enviant-nos els vostres suggeriments, preguntes, el que vulgueu, al nostre web info@radioilla.cat. Si no, també ens podeu cridar aquí al 3004-971-32-3004. Doctor Víctor Noguera, una vegada més, moltes gràcies.
A vosaltres.
I que descansis.
Gràcies, igualment.
Tornem tot seguit amb la porra.